Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Trotamundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
A Vilaverd som els teus especialistes en feines forestals. Treballem per tot Catalunya. Realitzem tales controlades d'arbres, podes d'alçada, desbrossament de terrenys, vallats i tancaments de finques i parcel·les i molt més. Serveis integrals de jardineria tant per particulars com per empreses i comunitats de veïns. Troba'ns a vilaverdpenedès.com i al 93 128 80 21. Vilaverd, els teus especialistes forestals.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i, el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Cava Espera Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Cava Espera Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Les 11 del matí, 3 minuts. Què tal, amics? Molt bon dia. Benvinguts, si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia. És la de Trotamundos, és la que obrim l'edició 698 d'avui dissabte, 15 de setembre de 2018. Com sempre, molt bon dia a tothom. Fins la 1 en punt de la tarda. Efectivament, fins a aquest punt horari, amb diferents temàtiques diverses, totes elles centrades en el nucli gastronòmic, enològic i també turístic. Avui començarem el nostre recorregut, ho fem en uns instants, a la popular zona del Delta de l'Ebre. Sabeu que aquest mes de setembre s'estan fent les molt participatives festes de la Sega, I avui, naturalment, parlarem amb un restaurador que té l'arròs com un dels elements fonamentals de la seva cuina, Seguirem a Tarragona, farem turisme amb un dels càmpings més coneguts i reconeguts d'aquesta zona, el càmping Montroig. Avui també coneixerem les novetats i tancarem aquesta primera hora de Trotamundos parlant de vins. Estem en època de barema, estem en època que surten vins nous, doncs anirem fins La Rioja per parlar de Bodegas Land, que acaba de treure el seu primer vi ecològic. En quant a la segona hora de programa, també parlarem de temes tan interessants com la cuina de brasa i també avui sobre el futur de les panaderies i de les persones que es volen dedicar a aquest noble ofici de fer pa, Avui en parlarem amb dos professionals d'aquest sector. Bé, doncs aquests són alguns dels temes que configuren aquesta edició de Trotamundos, que arrenca ara mateix, com sempre, per totes les sintonies de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Us saluden ben cordialment el Jordi Carretero, el Toni Huguet i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts.
Trotamundos.
Només envoltats de natura podem descobrir els sabors més autèntics. Només al restaurant Can Pijaume descobriràs el millor marisc, els cargols més gustosos i la carn de Girona i Galícia més tendra. Una masia rústica enmig de la natura del Montseny que farà dels teus àpats moments inoblidables. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Viabrea. Més informació al 972-870361. Can Pijaume, estimant la cuina des de 1984.
¿Te apetecen unas vacaciones de glamping en un paraíso de ensueño? Descubre el lugar ideal donde disfrutar de la naturaleza y del mar con el encanto de un camping y la comodidad de un resort 5 estrellas. Así es Playa Monroig Camping Resort, situado en la Costa Daurada, a pie de playa, muy cerca de PortAventura y de la fantástica Tarragona Romana. Además, este año, diviértete en la nueva Splash Pool, una gran piscina de 850 metros cuadrados de lámina de agua y 58 juegos interactivos. ¿Te lo vas a perder? Contacta con nosotros y reserva ya una escapada o tus merecidas vacaciones. Te esperamos. playamonroig.com o 977-810-637.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Colors són els meus somnis, tot i que ja m'he llevat i la sol no ve a veure'm quan la lluna s'aixeca.
Molt bé, doncs estem en marxa en aquesta edició de Trotamundos dissabte 15 de setembre de 2018. Seguim, doncs, amb el relat que ens ocupa tots els dissabtes en aquesta hora i fins la una en punt de la tarda, eh? Per cert, la setmana passada sabeu que ens van passar per la zona del Delta de l'Ebre, una setmana, doncs, la passada, que ja van començar les populars i realment molt visitades Segues de l'arròs, eh? Al llarg de tot aquest mes de setembre, doncs es van produint segues diferents zones d'aquesta bonica, espectacular zona del Delta de l'Ebre, eh? Avui ens situem dins d'aquesta proposta amb un restaurant, naturalment, doncs amb l'element de l'arròs com un dels pilars fonamentals, eh? De la seva proposta, eh? Anem cap a Poblenou del Delta per assaborir un cop més els arrossos, i no només els arrossos, sinó la cuina molt autòctona d'aquesta zona del Delta de l'Ebre. És un restaurant realment molt conegut, molt de vosaltres segurament doncs heu tingut l'ocasió de seure a les seves taules i assaborir algun d'aquests arrossos o algun d'aquests plats. Benvinguts, amics. Primer protagonista, Joan Faixes, del restaurant Cal Faixes. Si estàs amb mi, desapareix tot el que has viscut. Una persona que estima la cuina i, sobretot, que estima la cuina del Delta de l'Ebre. Joan, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, tinguis.
Encantats de saludar-te.
Igualment.
Això de la cuina s'ha d'estimar, eh?
Pues sí, si no, no es podria fer trobo.
Escolta, al llarg de tots els anys, que ja són uns quants, els que esteu amb el vostre restaurant, us heu fet com una de les institucions de la zona del Delta, no?
Bueno, el que fa és que portem ja uns quants anys, portem 21, 22 anys, i, bueno, i ens comencen a conèixer, sí. Uh-huh. Gràcies a Déu.
Una bona època, no?, aquesta, per acostar-se per aquí, per aquesta terra?
Sí, sí, ara és bona època, ara hi ha més calma. De fet, pues, això vol dir també que es pot tractar millor el client i productes també n'hi ha, i n'hi ha bons.
Uh-huh. Podem fer un bon balanç d'aquest estiu?
Sí, nosaltres sí, nosaltres estem contents, hem fet una bona campanya, sobretot el que és a meitat juliol i el que és agost, hem treballat prou. El que passa, nosaltres, bàsicament, pues, treballem amb client nacional, no?, client uh-huh. de Catalunya i tal.
Sí. El Joan Faixes, avui present en aquesta antena de Ràdio Estel Catalunya i Andorra, parlant doncs d'aquesta proposta, bàsicament d'una cuina molt arrelada al territori. Això és el que us agrada fer, això és el que domineu perfectament, i en definitiva també és una mica el que busca el client que ve a casa vostra, no?
Sí, bueno, evidentment la gent quan baixa aquí baix en aquesta zona nostra, doncs ja ve amb un referent, i evidentment és el que tens de donar-los, no? A part que és la cuina que nosaltres sabem fer, no? Ho tenim més carinyo per fer.
Una cuina, doncs, amb diferents secrets, però sobretot amb un secret que és, jo crec, fonamental, que és la qualitat de producte. Realment extensa, diversa, hi ha una mica de tot allà on escollir, no?, aquí al Delta.
Nosaltres sí. Tenim el tema marís, per suposat. Tenim un marís, a part, hi ha algun tipus de marís que també s'agafa en aquesta zona nostra. El peix, evidentment, és de molta qualitat. I a part, doncs, tenim les arròs, tenim molta cosa. Mm-hmm. Ens podem menjar simplement amb producte nostre, a quilòmetre zero.
Una tradició dels arrossos que doncs, arrenca una mica doncs, aquesta època de segues, la temporada dels bons arrossos aquí en aquesta zona del Delta de l'Ebre. Els arrossos, realment, a Catalunya són molt diversos, es fan de moltes maneres, aquí al sud, al nord, a la Costa Brava, cada un té la seva particularitat, no? En quant a brous, imagino que també el brou, tu també n'ets conscient, no? Doncs que aquí radica un dels secrets per fer un bon arròs.
Sí, però jo considero, trobo, vamos, pel que conec jo, en tot el que és la costa catalana, els brous venen a ser el mateix, no? Vull dir, treballem amb peix de roca, galera, amb cranc, vull dir, i suposo que més o menys això ho fem tothom així.
Mm-hmm. Bé, doncs...
És de qualitat tot això.
Una de les primeres espases de la cuina a Catalunya, la Carme Ruscalleda també ens explicava, quines són les particularitats dels brous d'aquesta zona del Delta. A veure si ja estàs d'acord. Joan, l'escoltem. Sí.
I si anem cap a més avall, anem cap al sud de Catalunya, ja hi ha presència d'enyora. En els brous mariners hi ha presència d'ametlla, d'avellana, ja romesquegen. I això és molt interessant, perquè mantenim uns brous mariners genuïns, defensant el territori, i que tenen una particularitat cadascun. Això és fantàstic.
Sí. Imagino doncs, que cada restaurador també té el seu punt, no?
Sí, evidentment, hi ha alguna cosa de raó. Nosaltres aquí, per exemple, i a casa meva, el que fem és els braus ja els fem amb sofregit, no? I tirem d'això, no? De l'anyora, o de l'anyora i de l'ametlla i tot això. Una mica de picada li incorporem, sí. El qual sempre li dona més bon sabor, sí.
Uh-huh. És fonamental un bon brou per fer un bon arròs, en conseqüència?
Bueno, és la base.
És la base.
O sigui, tenen dos elements importants, que és el brou i l'arròs, no? Uh-huh. I a més, pues, bueno, el producte que li poses, no? Però el brou és molt important.
I tant. Amics, avui al restaurant Calfages, a la Ronda dels Pins número 13 d'aquesta localitat de Poblenou del Delta, avui parlant dels seus arrossos i particularment dels que feu a Calfages. Com quins? Quins serien els més representatius que marquen una mica el vostre segell, Joan?
Bueno, nosaltres, evidentment, fem bastants arrossos, no? Però vull dir, sempre, si alguna cop has fet alguna entrevista, sempre et dic pues, que els que tenim més carinyo i és el que la gent ens demana més, pues, per exemple, el Ribera, que és molt típic d'aquí, que es fa amb ànec, sí. Amb ànec d'aquí, es fa amb anguila i es fan caragols de terra. Tenim el de Cepionet de la Punxa, també, que és el nostre arròs negre. Ara estem treballant últimament molt també, fem un amb caldosos, cada vegada entrem més, i per exemple està el de tripa de bacallà amb gambó, o també treballem amb arrossos a la cassola, sillacoses de tonyina, sí. Concretament tonyina de Belfagó, d'aquí a l'Ametlla del Mar.
I tant, sí.
En fi, estem fent sobre aquest tipus d'arrossos, sí. Mm-hmm. Fem un altre també que és bastant popular a casa meva, que és el de l'all, pebre i de polp. Mm-hmm. Per aquí es fan els tiros.
Déu-n'hi-do, eh? Són molt diferents, en els que, doncs, en fi, habitualment es troben amb una carta d'arrossos, no?, d'un
bueno,
restaurant.
Jo considero ara que tothom se va ficant una mica al dia amb això i cada un pues, va fent... Ja no és el típic que antes arribes a un restaurant i la paella de marís o la paella mixta, sinó ara que la gent pues, fa altres tipus d'arrossos perquè el client cada vegada també en demana més, de coses diferents.
I tant. Amics, si voleu més informació, podeu visitar la seva plana web, podeu donar-hi un cop d'ull, calfages.cat, i si no, també un telèfon de reserves directament, doncs qualsevol pregunta, consulta, aquí us atendran doncs, amablement, al 977-74-2703, 977-74-2703, el telèfon del restaurant Calfages, que no només arrossos tenen, és un element fonamental, un dels pilars, però també ens parlaves del marisc. Ara, en aquesta època, a mitjans de setembre, que estem, quin seria l'element que tu recomanaries més en quant a marisc?
Bueno, ara hem passat d'una època de molt de calor, per exemple, que és agost, i el tema musclo s'ha acabat, el tema ortigues també, quan l'aigua està molt calenta, s'ha acabat, però vull dir, a partir d'últims de setembre, així tot això comença a vindre, el que és el meja, el grum, el que diem nosaltres, el canyut se n'agafa tot l'any, Les aigües, quan no són tan calentes, sempre són millors. L'ostre també li passa el mateix.
Sí.
Ara comencen a estar... Ja han passat la època de desove i ja comencen a estar pletòriques. Vull dir, a partir d'aquí cap endavant, tot això millorarà. Vull dir, i el marís, el bo que té esta, tant una badia com l'altra, és de que el mes d'agost ho crema tot per la calor, uh-huh. i el mes de setembre, l'últim de setembre, el primer d'octubre, com un milagre, torna tot a créixer.
Sí, sí, sí. Va refredant l'aigua, eh?
Ah, exactament.
I a partir d'aquí, doncs, heu tingut ortigues o teniu ortigues?
Sí, hem tingut ortigues. Nosaltres el que passa que a partir de principis d'agost, quan la cosa fa molta calor, sí. l'ortiga no la comprem, no la agafem, perquè l'ortiga, al fer calor, es fa més picant. És molt més forta, no? I llavors uh-huh. considerem que no cal, que cal donar el producte quan realment és bo.
Uh-huh.
I el mateix es fa amb l'ostre, també, amb l'ostro, amb l'ostre rejada d'aquí baix.
Exacte, exacte. En fi, el marís, que és un dels productes també tradicionals de la zona del Delta de l'Ebre, com ho és també l'arròs, i també no podem oblidar l'ànec, eh? L'ànec és un producte que vosaltres també jugueu molt entre el mar i la muntanya, eh?
Sí, és important, i l'ànec aquí baix és, cada vegada hi ha empreses que es dediquen a fer uns ànecs més com de la forma tradicional, menjant gra, menjant arròs, vull dir... que estan no salvatges, però vull dir, com se criaven abans, i això es nota. Se nota amb la carn.
Mm-hmm. I també l'ànec hi participa amb alguna recepta d'arrossos, també.
Perdoni?
A l'ànec dic que també participa amb alguna recepta d'arrossos.
Sí, no, mira, el que li he dit abans, per exemple, Ribera, que és amb ànec, amb l'anguila i amb caragol, este és un dels que d'això, però vull dir, un arròs amb ànec tot sol és bo.
I tant que sí. Amics, doncs ja ho sabeu, si teniu previst acostar-vos a aquesta zona del Delta de l'Ebre, que ara en aquest mes de setembre val la pena per a participar en alguna d'aquestes segues, és un acte realment doncs, molt conegut i sobretot reconegut a la cultura d'aquesta zona, la sega d'aquest element que forma part de la seva cultura, l'arròs del Delta de l'Ebre. Doncs acosteu-vos en aquesta zona i si teniu ocasió, aneu en aquest restaurant, Cal Fages, que us farà gaudir de l'autèntica cuina del Delta de l'Ebre, d'aquest paradís de la natura que ara, el mes de setembre, té un color molt especial. Repetim, estan a la Ronda dels Pins, número 13, a Poblenou del Delta. El telèfon d'informació, reserves 977-74-2703. El meu cor fa pampalluga si no deixa... calfages.cat, aquesta és la seva plana web, i avui el nostre sincer agraïment en el seu responsable, Joan Fages, que ens hagi acompanyat com a primer protagonista d'aquesta edició de Trotamundos. També una abraçada ben forta, gràcies, Joan, com sempre.
Gràcies a tu.
Gràcies per la teva amabilitat. Primer protagonista, com deien, n'hi hauran d'altres. Això no ha fet més que començar, així que fem una pausa i tot seguit estem amb més temàtiques, més veus i més protagonistes. Fins a 1:00 de la tarda en aquesta edició 698 ja de Trotamundos. Tornem tot seguit.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Ni un verano más sin tu propia barbacoa. Entra en mibarbacoa.com y simplemente escoge. De gas, de carbón leña, de obra, encastrables, eléctricas, de diseño. Ponemos toda la carne en el asador. Marcas especializadas, garantía de devolución y transporte gratis en nuestros modulares y barbacoas de obra. Entra en mibarbacoa.com o llámanos al 96-693-9178. Porque de este verano no pasa. Recuerda, mibarbacoa.com. Especialistas en tu barbacoa.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Trotamundos.
¿Te apetecen unas vacaciones de glamping en un paraíso de ensueño? Descubre el lugar ideal donde disfrutar de la naturaleza y del mar con el encanto de un camping y la comodidad de un resort 5 estrellas. Así es Playa Monroig Camping Resort, situado en la Costa Daurada, a pie de playa, muy cerca de PortAventura y de la fantástica Tarragona Romana. Además, este año, diviértete en la nueva Splash Pool, una gran piscina de 850 metros cuadrados de lámina de agua y 58 juegos interactivos. ¿Te lo vas a perder? Contacta con nosotros y reserva ya una escapada o tus merecidas vacaciones. Te esperamos. playamonroig.com o 977-810-637.
Seguimos adelante en esta edición de Trotamundos. Ya sabéis que es una edición en la que un programa en el que el sector del turismo también forma parte indiscutible, es uno de los pilares fundamentales de la temática de este espacio de radio. Hombre, si hablamos de turismo, se puede diversificar sobre muchos estilos, ¿no? Pero sí que es cierto que últimamente el sector del camping ha tenido, podríamos decir, un revulsivo, ¿eh? Ha cambiado muchísimo el camping en Cataluña y cada vez son más las familias que dedican parte de las vacaciones a pasar una época, una semana, 15 días, un fin de semana en algún camping de Cataluña. Realmente tenemos una extraordinaria preparación, prueba de ello es nuestro siguiente protagonista. Lo situamos en Tarragona, lo situamos en Monroig, en esta localidad que desde luego siempre es muy interesante acercarse para pasar unas vacaciones, ¿eh? En este mes de septiembre que estamos, también es un muy buen mes. Vamos a ver si el tiempo también nos acompaña para pasar una estancia en el Camping Resort Playa Monroig. Porque no paran de dar alternativas, no paran de ofrecer particularidades en el camping y también fiestas, ¿eh? Hoy analizamos todo ello y lo hacemos de la mano de su gerente, es Alejandro Jiménez. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana de sábado. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha ido la temporada, ¿no? Bueno, una temporada que todavía no ha finalizado, la temporada fuerte, ¿no?
La verdad ha sido una buena temporada, tanto antes de verano como el verano en sí, tanto julio y agosto. Y bueno, estamos contentos y ilusionados con este último tramo de la temporada que nos queda un par de meses. Uh-huh. Y bueno, estamos.
Bueno, dos meses quedan para mucho, con unos encuentros que enseguida analizaremos, también muy interesantes. Pero antes vamos a hablar un poco de la aceptación. Hablábamos hace algunos meses, y además lo decías con muchísima ilusión, por el esfuerzo que significó, ¿no?, la aplicación de esas nuevas zonas de piscinas.
Sí, la verdad, de esta forma nos sirvió para segmentar un poco más la piscina que teníamos, la zona de piscinas que teníamos antes, y ahora pues tenemos una dedicada más para los niños pequeños, para el juego y la diversión, y y ha servido para poder dividir un poco a la gente, la zona de baño más tranquila y la zona de juego pues más con más gancho, más divertida, y la verdad ha sido todo un éxito.
Uh-huh. Bueno, un camping, Playa Monroig Camping Resort, en esta localidad de Monroig de Tarragona, que, bueno, la zona, la verdad es que normalmente estos meses, septiembre, octubre, creo que cerráis a principios de noviembre, ¿no?, lo que es el camping.
Sí, el día 4 este año, el día 4 de noviembre.
Exacto. Pero hasta entonces, hay otoños que el tiempo pues acompaña más que otros, naturalmente, ¿no? Pero sí que es cierto que la tendencia es que el tiempo se aguanta bien y todavía hacen unas buenas temperaturas por esta zona, ¿no? Digo esto porque también, bueno, es algo aplicable a esas piscinas todavía en la época en la que estamos. Pero sí que es cierto que hasta el 4 de noviembre no paráis de hacer cosas interesantes para los clientes.
Sí, la verdad son una serie de eventos. Como tú dices, la temperatura normalmente es buena. Hoy estamos a 28 grados y un día de sol espectacular.
Sí.
Y durante estos meses pues hacemos las fiestas como el Oktoberfest, que tiene mucho gancho en Alemania, que también hay muchos alemanes que tienen vacaciones en esta época y vienen a visitarnos. Luego están los puentes que hay aquí, tanto en la zona de Barcelona, de la Merced, uh-huh. y luego el puente del 12 de octubre. Y ya de cara más a finales de octubre hacemos lo que es el Halloween, que lo dividimos en dos fines de semana, en la que suceden muchas cosas y es un evento que cada año tiene más éxito.
Uh-huh. Bueno, aplicando nuevas alternativas, propuestas para que los clientes que se acercan a este camping, bueno, pues no dejen de pasarlo bien. Para los amigos que quizá no os conocen exactamente, Alejandro, ¿cómo podríamos definir la tipología, la filosofía, la manera de trabajar que tenéis en el Playa Montroig?
Pues esto es como... está destinado al público... A todo tipo de público y todos los miembros de la familia pueden disfrutar durante todo el día de actividades, bueno, como siempre comento, de gente que le gusta hacer más deporte, de gente que le gusta más descansar, hay gente que dedica más tiempo con sus niños, pues ofrecemos actividades para todo tipo de familias y que cada uno escoja la opción que se sienta más cómodo. Pero bueno, tenemos una proximidad de la playa, que tenemos un kilómetro de frente marítimo, y la verdad es que cada uno tiene su hueco y esto está hecho para el disfrute de tanto de unos y de otros.
Con diferente tipología también para dormir, ¿no? Para hospedarse, desde los bungalows, en fin, diferentes tipos...
Diferentes tipos de bungalows, hay bungalows para cuatro personas, otros para seis... hay unos que están más próximos a la zona de piscinas, otros que están más próximos a la zona de playa. Todos tienen todo tipo de instalaciones, desde baños completos, cocina, lavavajillas, camas grandes, televisión, wifi. Bueno, tiene todo lo que tienes en tu casa, pues lo tienes aquí en el camping y pues, aparte de tener todo esto, pues disfrutas de toda la oferta de servicios que tiene el camping.
Uh-huh. Que son muchos. Enseguida los analizamos. Antes, deciros que están en Montroig, que tienen una página web, lógicamente, en la que podéis visitar, ver fotografías in situ de lo que son las instalaciones, la manera de trabajar, la filosofía de ese camping, que es playamontroig.com. Playamontroig.com. Si queréis directamente, informaros a través de teléfono 977-81-0637, 977-81-0637. Tal y como decía Alejandro Jiménez, su gerente, un camping con muchísimas instalaciones y sobre todo muchísimos servicios, todos los que uno puede requerir para que la estancia se haga pues realmente muy llevadera. Servicio muy muy enfocado a este ámbito familiar, ¿verdad, Alejandro?
Sí, la verdad es que los niños son uno de los grandes protagonistas del camping, ¿no? Y hacemos actividades para ellos durante todo el día y la verdad entendemos que el disfrute de los niños pues también es el disfrute de las familias, ¿no? De los padres y la verdad, pues bueno, esta zona acuática que hemos hecho nueva pues está destinada entre los niños de 3 hasta los 13 años. Sí. Y cada uno tiene su área de juego. Los padres tienen su zona para descansar, tienen un bar y para estar controlando. Y bueno, pues ves también las familias que no tienen hijos, pues bueno, también tenemos los spa, tenemos el spa, que también pueden relajarse, tienen para cabinas de masaje, hay los que pretenden estar en la playa, hay otros que pretenden hacer deporte. Pues bueno, que cada uno tiene su hueco y, como te he dicho, pues el niño es uno de los protagonistas.
Protagonistas en Montroig del Camp, en Tarragona, una zona, un camping en primera línea de mar, muchísimos, actividades para desarrollar en el camping, comodidad absoluta, ese spa, esas piscinas fantásticas, restaurantes, servicios de toda clase, bueno, en fin, todo lo que uno puede desear y requerir para esas vacaciones, sean las vacaciones que sean y lo largas que sean, ¿eh? Hasta el 4 de noviembre tenéis ocasión de acercaros a ese camping y haceros protagonistas, ¿eh?, de esa estancia que decía Alejandro Jiménez, ¿eh? Repetimos, están en Montroig, playamontroig.com. Esta es la página web a través de la cual podéis pues visitar a través de imágenes también el camping y sobre todo también próximamente con información muy directa a esas festividades, Halloween, Oktoberfest, en fin, diferentes actividades que desarrollan a partir de ya. Bueno, pues Alejandro Jiménez, ha sido un placer, como siempre. Gracias por atender nuestra comunicación telefónica y espero que cerréis bien la temporada, ¿eh?
Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias. Alejandro Jiménez, el responsable gerente de este camping, Playa Montroig Camping Resort. Bueno, hacemos una pausa, enseguida estamos con más protagonistas. Estáis en la sintonía de Radio Estel Cataluña, Andorra. Bienvenidos si os acabáis de incorporar. Esto no ha hecho más que empezar, así que espero que os quedéis con nosotros hasta la una en punto de la tarde.
¿Te apetecen unas vacaciones de glamping en un paraíso de ensueño? Descubre el lugar ideal donde disfrutar de la naturaleza y del mar con el encanto de un camping y la comodidad de un resort 5 estrellas. Así es Playa Montroig Camping Resort, situado en la Costa Daurada, a pie de playa, muy cerca de PortAventura y de la fantástica Tarragona Romana. Además, este año, diviértete en la nueva Splash Pool, una gran piscina de 850 metros cuadrados de lámina de agua y 58 juegos interactivos. ¿Te lo vas a perder? Contacta con nosotros y reserva ya una escapada o tus merecidas vacaciones. Te esperamos. playamonroch.com o 977-810-637.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Una cuina nova, fresca, original i positiva. Amb el bon temps, arriba la nova cuina del restaurant Xamfrà Gaudí per celebrar les bones temperatures amb uns plats encara millors. Restaurant Xamfrà Gaudí, carrer València 443. Comença a tastar-nos a xamfragaudí.com. Els teus àpats de primavera i estiu al Xamfrà Gaudí, com ha de ser. A Vilaverd som els teus especialistes en feines forestals. Treballem per tot Catalunya. Realitzem tales controlades d'arbres, podes d'alçada, desbrossament de terrenys, vallats i tancaments de finques i parcel·les i molt més. Serveis integrals de jardineria tant per particulars com per empreses i comunitats de veïns. Troba'ns a vilaverdpenedès.com i al 93 128 80 21. Vilaverd, els teus especialistes forestals.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Molt bé, doncs seguim endavant amb més propostes gastronòmiques, turístiques, per cert, en aquest espai de ràdio, en el que també hem parlat de factor turístic d'una zona tan interessant com aquesta del Penedès, de l'Alt Penedès, com és Torrelavit. Realment hi ha molts indrets molt macos per visitar, moltes esglésies també per doncs fer-hi una visita cultural i elements que fan que aquesta meravella d'aquesta zona dinamitzi el turisme, tingui interès per acostar-se. En una zona del Penedès que ningú se li escapa, doncs que ara estan en una època especialment també atractiva amb la barema, la popular barema, tot aquest mes de setembre, octubre, doncs realment hi ha molta activitat, moltíssima activitat en aquesta zona, terra de vins, terra de bons vins, i terra en la que també es menja d'allò més bé. Precisament en aquesta localitat de Torrelavit, doncs avui us volem recomanar un restaurant que, tal i com diu el seu responsable, el saludarem, que és el Martí Saura, doncs fa una cuina sobretot molt honesta, Primera qualitat de producte, una cuina honesta, senzilla, però de qualitat, Avui, amics, us convidem a compartir una xerrada amb el Matí Saura, que és el propietari, que és el xef del restaurant Cal Tresor de Torrelavit. Amb ell parlem i analitzem la seva proposta, eh? Una proposta que cuida realment molt dia a dia. Martí, com estàs? Molt bon dia. Benvingut i gràcies per acompanyar-nos. Jo no sé si hi estàs d'acord, no?, amb aquesta definició, una cuina sobretot honesta, la que feu, no?
Sí, hem intentat sempre... Bé, de fet, la base dels restaurants aquest, o sigui, ja farà aviat 20 anys, mesos, falten mesos perquè faci 20 anys.
Sí.
I bueno, la intenció, l'excusa va ser nosaltres provenim de la terra, com la immensa majoria de persones, diferents generacions, però nosaltres fa 20 anys érem pagès, dedicàvem a l'agricultura. Uh-huh. Però, bueno, en fi, l'agricultura ja sabem una mica com està, i bueno, vam fer una mica el tomb. Teníem la casa pairal així una mica desaprofitada, diguem-ne, i bueno, vam acondicionar la part, la planta baixa, i una mica l'excusa va ser, doncs, per comptes d'elaborar productes i portar-los a vendre, doncs, què millor que donar-los un valor afegit, no? Cultivar-los, transformar-los i al mateix temps vendre'ls i acuinar-se, no? Una mica l'excusa va ser aquesta i sobretot el calçot, que era una mica el que ens donava més... el que tenia més ganxo i encara segueix tenint ganxo. Una cosa que s'ha convertit en molt popular.
Sí, sí. Efectivament, a mi m'han parlat molt bé de les vostres calçotades. Naturalment, ara en aquesta època no es poden fer calçotades, no hi ha calçots, però, en fi, això passa ràpid, eh? Perquè cada cop la calçotada augmenta més, diguem, el abans es començaven passat festes, però ara ja el mes de novembre ja es poden començar a fer, no?
És el que t'anava a dir, Miquel.
Sí.
El disposar de producte propi, podríem nosaltres, ja... hi ha una pila d'anys i continuem amb això,
sí.
Doncs pots disposar del producte més temps i amb més immediatesa. Doncs, llavors, si tot va bé i el temps acompanya, que això és un altre tema, és a dir, no tot depèn de nosaltres, la climatologia sempre influeix, doncs si tot va bé a mitjans finals de novembre ja podem començar a collir calçots, els primers, per matar el que en diem per matar el cuc, eh?
Sí,
pel caprici, diguéssim. Eh? Uh-huh. Ara, clar, com tu bé dius... les calçotades oficials comencen finals de gener, principis de febrer.
Sí, eh? Exacte. Passat festes, doncs ja s'encara doncs, aquesta època, però el que dèiem, no? Doncs, per als amants del calçot, que hi ha molts, les calçotades realment sí. Doncs, es persegueixen molt, doncs ja sabeu que aquest restaurant, Cal Tresor, té producte autòcton, producte fet per ells, cultivat per ells, que són els calçots. Home, que imagino que també té alguna particularitat, no? Cada calçot, saps que cada calçot, un calçot de la zona de Tarragona, pot ser molt diferent a un de la zona de Girona o el vostre, no?
Sí, sí, aviam, som la patata de Prada, ja no vull fer sí. Altres jocs, però, aviam, si m'entens de dir, per això cada producte té les seves particularitats, vull dir, i la terra influeix, lògicament, i l'aigua influeix, lògicament. El Penedès, el calçot tindrà un gust, no vull dir que el nostre sigui millor que el dels altres, només faltaria, però sí que té unes particularitats, bueno, que són les que són.
Uh-huh.
La gent ens vol dir doncs, que és un calçot dolç, que és un calçot doncs, que més aviat tira cap a dolç. I això, bueno, amb gent que han anat en altres zones, no diré noms, perquè tampoc es tracta de dir res més, però doncs, bueno, de dir, aquí surten molt dels... Bueno, fill, no ho sé. De dir, nosaltres hi posem tot el carinyo, intentem de fer-ho el millor que en sabem, de calçots ja en feia l'avi, de l'avi va passar el pare, vull dir, m'entens? Vull dir, i, bueno, fem calçots com sempre els hem fet, vull dir, i surten com surten. Vull dir, intentem que surtin el més llargs, el més macos possible, i ja dic, i en quant al sabor, doncs mira, vull dir, aquí sí que no hi podem fer gran cosa. Surt per la terra que tenim, tenim un tros de 2 hectàrees d'horta, i bueno, sí, doncs, cada any sí que això que procurem d'anar fent rotació, de no fer-los mai el mateix tros de terra, deixar descansar la terra 2 o 3 anys, i en fi, vull dir, surt el que surt, no? Però doncs, ja dic, sí que és bastant extès, no per voluntat nostra, sinó perquè és així, no sé per què, doncs que ens diuen que acostumen a tenir aquest sabor tirant cap a dolcet.
Especial, eh? Bé, de calçots en parlarem, eh? Però a la seva època, però ara mateix a mitjans del mes de setembre, vosaltres també teniu una proposta a Cal Tresor, a Torrelavit. Tot seguit, doncs, també donarem l'adreça exacta, el seu telèfon de reserves, plana web, però una proposta molt adreçada en aquesta cuina honesta, cuina molt de brasa, per cert, també, no, Martí?
Sí, vam començar sobretot en brasa, perquè bueno, és una de les coses que tiren més i és les coses més immediates, més naturals, diguéssim, però, clar, al final què acabes fent? Pues, acabes fent una mica el que et diu la gent. No sempre, perquè clar, la gent demana moltes coses i al final també ho has d'acotar una mica, no? Però sí, brasa i tenim coses guisades. Tenim una mica de... La brasa sí que segueix sent el confort. Vam començar que quasi bé només tocàvem carn, també ara també toquem alguna cosa de peix, vull dir, no gaire, tampoc no t'haig d'enganyar, però doncs la major part és brasa, tot i que doncs ja, bueno, ja et comences a engrescar a fer aquella vedella amb suc, perquè tothom te la demana, ja et comences a engrescar a fer els peus de porc, a fer les galtes de porc, i, bueno, en fi, vull dir, a fer aquells canelons de tota la vida, vull dir, clar, al final és cuina catalana. Cuina catalana amb algun toc de cuina de mercat, però bàsicament és cuina catalana i el que tu dius. El que més abunda és la brasa, però amb els anys, bueno, l'hem anat incorporant guisat.
Altres plats. A Torrelavit, al carrer Rosa Mestres, número 14, aquí trobareu doncs, aquest restaurant, Cal Tresor, que naturalment també podeu donar un cop d'ull a la seva plana web, caltresor.com, i directament, si voleu fer la vostra reserva, en el 93 899 58 72. Repetim, 93 899 5872, carrer Rosa Mestres 14 de Torrelavit. Una localitat en la que podeu, dèiem abans, no?, visitar, per exemple, la Creu, la Creu de Lavit, el Pont de les Escoles, podeu visitar el Centre d'Interpretació de l'Aigua de Torrelavit i teniu una colla realment d'esglésies molt boniques, molt interessants, la de Sant Josep, la de Sant Marçal, Santa Maria, Sant Martí, en fi, realment hi ha molt a fer, aquí al voltant de Torrelavit, Martí.
Sí, aviam, com has dit, potser el pal de paller d'aquí, en quant a patrimoni, seria Sant Marçal, com has dit, és una església romànica, està catalogada, és patrimoni, sembla que està, ara no et sabria dir ben bé...
Sant Marçal de Terrassola.
Sant Marçal, exacte, que està catalogada com a patrimoni, és romànic, és a dir, és església petitona, modesteta, però maca, vull dir, ben rehabilitada, i això seria una mica la joia de la corona, podríem dir. Uh-huh. A part d'això, sí que, com has dit, tenim altres esglésies, Terrassola i Lavit, perquè abans això fa uns anys es va unificar, no? Eren dos termes municipals, per això tenim dos parròquies, tenim dos cementiris, perquè antigament eren dos termes, fins que es va fusionar i es va fer Torrelavit. Però ja dic, tenim Sant Marçal i Santa Maria. Sant Marçal és potser la més buscada, per dir-ho d'alguna manera,
Una localitat doncs, que podeu trobar doncs, tot aquest patrimoni cultural i, naturalment, doncs, aquest patrimoni gastronòmic. Jo no sé si t'atreviries a destacar algun plat emblemàtic. Saps que cada restaurador teniu un plat en el que, en fi, el bordeu, no? Dieu, aquest plat és impossible treure de la carta. En els anys de vida del vostre restaurant, quin seria aquest o aquests plats, Martí?
Aviam, el calçot és omnipresent, el que passa que, clar, com tu dius, han marcat dintre de la temporada de calçot, i llavors ja desestacionalitzem durant tot l'any el cargol. Cargols tot l'any, cargols tant a la cassola, amb la nostra recepta, com a la llauna. De moment, no sé si és aquest, i uns altres la llauna. A l'estil, doncs, a l'estil lleig, ni més ni menys. El cargol és intemporal, n'hi ha tot l'any, i tenim bastants clients que ens venen pel cargol. Ara, fa una temporada, hem començat a introduir també el bacallà, una miqueta. Les amanides també, bueno, les amanides són també quasi bé de tot l'any, i ara, de cara a l'estiu, doncs també sí que intentem que tot el material de l'amanida al màxim sigui de l'horta. Si hi ha de cultiu propi, tomàquet de cultiu propi. Ara encara tenim tomàquet bo. Amb el tomàquet és una d'aquelles coses que sembla un tòpic, però no ho és. O sigui, verdaderament notes la diferència. Un tomàquet que ha estat collit fa dos o tres dies o el dia abans i l'has collit de l'hort i ha madurat a la tomaquera, que no pas un tomàquet que porta viatjant dins d'un contenidor una setmana i s'ha collit verd, verdíssim. Aquell tomàquet ha madurat artificialment dins d'un contenidor frigorífic. No tindrà mai el mateix sabor.
Uh-huh. I tant que sí, quina raó tens, eh? En fi, amics, doncs a Torrelavit teniu molt a veure. Ara, doncs, al setembre hi ha el que normalment es... crec que és el darrer cap de setmana del mes de setembre, que és el Correllengua, no?
Que és, si no recordo malament, sí.
Sí. Són caminades, no? Excursions, esmorzars populars,
sí,
per aquí.
Sí, es concentra tot en un dissabte, vespre, diumenge.
Exacte.
Aquest any, ara no entrarem en discussions polítiques, però sé que la gent que ho organitzava doncs, tenia l'esperança de que aquest any passat fos el darrer any, que ja no s'hagués de fer més el correllengua, un acte recíproc reivindicatiu, però molt em temo que l'haurem de seguir.
Ja. La Gotimada, la festa de la Verema, festa de gent gran cap a l'octubre, en fi, hi ha molt a fer i molt a viure i a veure a Torrelavit, però aquesta és la nostra proposta gastronòmica, avui situats en aquest restaurant, Cal Tresor, val la pena que el conegueu i que asseguriu doncs, aquesta cuina i quedeu-vos amb aquest nom. D'aquí un parell de mesos començaran, imagino, les populars calçotades i aquesta és una referència, us ben asseguro, molt coneguda en aquesta zona. Cal Tresor, carrer Rosa Mestres, número 14, de Torrelavit, caltresor.com i el seu telèfon de reserves, el 93-899-5872. Martí Saura, ha estat un plaer. Gràcies per acompanyar-nos, per atendre la comunicació telefònica de Ràdio Estel i molts èxits en aquesta cuina que ja portes uns quants anys fent.
Moltes mercès, gràcies a vosaltres.
Gràcies, Martí, fins una altra. Igualment per tu. Doncs fem una pausa, tot seguit estem amb més temàtiques. Fins la una en punt de la tarda, no marxeu. Això és Ràdio Estel Catalunya.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Trotamundos.
Cultura.
Placer.
Aromas.
Gustos.
La verdad.
Los mejores vinos en la bodega de Trotamundos.
Bueno, pues efectivamente abrimos nuestra particular bodega, nuestro particular tiempo de radio dedicado al sector enológico, al sector de los vinos. Ya sabéis que es uno de los pilares fundamentales de este espacio de radio. Un espacio, por cierto, también que procura manteneros al corriente en la medida de lo posible de las novedades, digo la medida posible porque son realmente muchísimas las novedades que van apareciendo en este sector enológico, pero sí las más representativas, ¿no? Las que marcan una tendencia, Si nos vamos a La Rioja, hay una de las bodegas que ha participado en otras ocasiones en estos mismos micrófonos hablando de sus vinos, son Bodegas LAN, que desde luego ha lanzado una interesante propuesta, un vino ecológico. Ya sabéis que también la tendencia es hacia los vinos ecológicos muy importante, por lo menos aquí en Cataluña cada vez es superior. Hoy queremos analizarlo, queremos saber exactamente de qué vino estamos hablando y lo hacemos saludando esta mañana de sábado a su responsable de comunicación y marketing, es Amaya Cebrián. Amaya, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien. ¿Cómo estáis vosotros?
Bienvenida, gracias por atendernos. Bien, retomando un poco la marcha,
Claro.
La marcha informativa, A ver, vosotros imagino que también en una época especialmente delicada para empezar ya la vendimia próximamente, ¿no?
Sí, esta es una época muy intensa. Actualmente nuestro equipo técnico se encuentra visitando todas las parcelas, realizando muestreos y lo que llamamos cata de uvas,
sí,
pues para determinar el momento óptimo de maduración y de vendimia de cada una de las parcelas, que se hace de forma individual. Entonces, bueno, pues estamos ya en la recta final, podría decirse.
Uh-huh. Por tanto, en poco vais a empezar ya esa vendimia y tal y como decías tú, ¿no? Esperando el momento preciso, oportuno, porque ahí sí que no valen bromas, ¿no?
No, tiene que ser el momento adecuado, eso es.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos un poco cómo nació la idea de crear este vino Extreme, el primer vino ecológico, por cierto, de Bodegas LAN.
Sí, es nuestro primer vino ecológico. Esta idea ya surge hace años y viene muy ligada a nuestros orígenes. De hecho, la máxima de LAN es que la enología comienza por la viticultura. Ya cuando se funda la bodega, en los años 70, se tiene muy claro que la tierra, que el viñedo es el comienzo de todo y que es muy importante trabajarlo y controlarlo, ¿no? Entonces, ese espíritu pionero en los años 70, que tiene LAN, y es algo cierto porque en aquellos tiempos no se daba tanta importancia a la materia prima, a su cuidado, a cómo viene y a cómo se controla y se trabaja, pues viene materializado en la finca Viña el Anciano, ¿no? Es una finca de 72 hectáreas rodeada por un meandro del río Ebro y dividida en 22 parcelas. Entonces, una de estas parcelas, que tiene 5 hectáreas, la bautizamos de hace años con el nombre de Mantible Ecológico, por su proximidad a los restos del puente romano de Mantible. Y es ahí de donde nace este vino. O sea, nuestra filosofía siempre ha sido esa apuesta de llegar hasta el extremo, de cuidar al máximo de la materia prima, de ser muy respetuosos y de conseguir una viticultura de equilibrio, ¿no? Que fomentemos la autodefensa de las plantas, que haya un microclima de racimos y buscando conseguir siempre ese equilibrio y esa gestión de manejo del suelo, de gestión de plagas y enfermedades, siempre para minimizando esos tratamientos fitosanitarios y demás, en lo que es toda la finca, ¿no?
Sí.
Pero ya concretamente en esta parcela es donde es el culmen, como decir, ¿no? Ahí sí que es el 100% de certificación ecológica con la variedad Tempranillo. Esto es algo que ya nos lo planteamos hace años, primero un poco por ese compromiso de lo que os decía del respeto a la materia prima, y luego porque sí que veíamos en el mercado que cada vez, yo creo que por suerte, queremos ser más saludables, queremos cuidarnos más nosotros en lo que comemos, en lo que bebemos, pero también en ese respeto a lo que nos rodea, ¿no? Entonces es como una suma, un cúmulo de casualidades y de intenciones, yo diría, que se materializan en este nuevo proyecto.
Uh-huh. Un nuevo proyecto con ese nombre, Extrem, precisamente quizá ese vínculo, ¿no? Ese objetivo de llegar al extremo,
es el que
ha dado nombre a vuestro vino.
Sí, eso es, como el extremo en el respeto a la materia prima, uh-huh. O sea, lo máximo que ya podemos hacer, eso es.
Efectivamente. Estamos hablando de un monovarietal, de Tempranillo, decías.
Eso es, Tempranillo 100%, sí.
Esa variedad ubicada, bueno, pues en esa parcela, una parcela pues que se elabora ese vino, se recolecta esa uva para elaborar posteriormente ese vino. Vamos a ponerlo en la copa, si te parece bien, Amaya, y cuéntanos un poco en la medida de lo posible, ¿no? ¿Cómo, qué sensaciones tendremos? ¿Cómo es ese vino? ¿Qué características le podremos atribuir?
Pues mira, tiene un color intenso, de un granate intenso de alta capa. Es un vino que nos ofrece aromas a arándanos, a frutas rojas muy maduras, a ciruelas, y luego tiene también otros toques de vainilla, de canelas, de fruto de esa crianza en barrica, porque ha permanecido durante 14 meses en barrica nueva de roble francés. Las barricas que se utilizan para el vino ecológico solamente pueden ser nuevas, barrica nueva, o tienen que haber alojado al menos durante un año un vino con certificación ecológica. Esto sí que es interesante comentarlo.
Sí, efectivamente. Bueno, y la tendencia es esta, ¿no? Desde un punto de vista comercial, vosotros, en fin, si lanzáis un vino de estas características ecológico, con esa prioridad, entiendo que vosotros antes tenéis que hacer un estudio de viabilidad, ¿no? de ese vino desde el punto de vista comercial. ¿Entendéis que la tendencia es hacia esos vinos?
Sí, hay una tendencia. A ver, en otros países han empezado antes que aquí, está claro, pero sí que vemos que hay una tendencia, que hay un nicho en el mercado, que cada vez hay más consumidores y más gente pues preocupada por lo que decíamos antes, ¿no? Por la salud, por lo que ingerimos y por el medio ambiente. Entonces yo creo que es una tendencia, yo creo que es algo que por suerte ha venido para quedarse, que no es pasajero, y nosotros hemos visto ahí una oportunidad. Aparte que va con nuestro ADN, ¿no? Con nuestra manera de ver las cosas y de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que engranaba perfectamente y vamos a seguir trabajando en ello.
Bueno, estamos hablando con Amaya Cebrián, es la responsable de comunicación y marketing de esas bodegas LAN de Rioja, hablando y analizando, bueno, pues esa característica principal, particular es de ese vino Extrem, LAN Extrem ecológico, primer vino ecológico, recordar de esas bodegas. Te quería preguntar, Amaya, desde un punto de vista comercial, ¿no? La gente tiene que tener un paladar muy educado, permíteme esta expresión, para detectar que está probando un vino ecológico respecto a uno convencional?
No, yo creo que no. Yo creo que en cuanto al paladar no hay una tal percepción, ¿eh? O sea, no tiene por qué No tienes por qué notar unos matices distintos porque sea ecológico o porque no sea ecológico. Notarás unos matices distintos pues por cómo se ha elaborado, por la materia prima de la que ha tenido origen, por la crianza, etcétera, ¿no? Pero no precisamente por esa diferencia de eco o no eco. Uh-huh.
Lanextreme hace ya poquitos meses, ¿no?, que lo habéis lanzado, que está en el mercado. ¿Qué sensaciones? Creo que ha funcionado muy bien, ¿no?
Muy bien, la verdad que nos hemos sorprendido gratamente y la verdad que está funcionando muy bien. A ver, es una producción limitada, son unas 12.000 botellas, pero bueno, de momento la verdad que estamos muy contentos.
Una bodega que está a pocos días de iniciar la vendimia, como es habitual en estas fechas, en esta denominación de origen Rioja, con esta novedad, Extreme escrito con X, inicialmente. Sí. Extreme. De bodegas LAN. Bueno, una novedad ya lanzada, imagino también a ella, pues dándole vueltas siempre a este sector, creando nuevas cosas, pensando otras alternativas. Cuéntanos.
Y bueno, la verdad que siempre estamos pensando, ¿no? Al final tienes que saber dónde estás, hacia dónde quieres ir, escuchar mucho al mercado y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Viendo lo que tenemos, viendo qué opciones habría, posibilidades de cara al futuro y bueno, de momento no puedo contar nada, pero sí, siempre es algo en lo que hay que pensar.
Decíamos, a pocos días de iniciar la vendimia, los expertos, el ojo clínico, ¿tiene buena pinta?
Sí, la verdad que tiene muy buena pinta porque la climatología de las últimas semanas ha sido benigna y la verdad que tiene buena pinta, dentro de que sí que es cierto que ha sido un año un poco... Ha habido algunos meses que han sido más complicados por las lluvias, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pues como siempre hay que estar ahí día a día, hora a hora, no se puede apartar uno de lo que está haciendo. Y si uno es constante y está vigilando, no puede haber mayor problema.
Bueno, pues amigos, aquí queda esa referencia. Un vino ecológico, el primer vino ecológico de esas bodegas LAN, denominación de origen Rioja, nuestro... Objetivo, sobre todo, decíamos, es analizar en la medida de lo posible las características de las novedades que van apareciendo en el sector enológico. Esta es una de ellas, de las más destacadas, y nuestro consejo, como siempre, hay que darle esa primera oportunidad a todos los vinos, entendemos, por lo menos probarlo, y si a uno le gusta ya se hace, bueno, pues seguidor de esa bodega y de ese vino en consecuencia. Amaya Cebrián, como siempre ha sido un placer, gracias por atender nuestra comunicación telefónica y saludos desde Barcelona.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias, hasta otra.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur.
Una cuina nova, fresca, original i positiva. Amb el bon temps, arriba la nova cuina del restaurant Xamfrà Gaudí per celebrar les bones temperatures amb uns plats encara millors. Restaurant Xamfrà Gaudí, carrer València 443. Comença a tastar-nos a xamfragaudí.com. Els teus àpats de primavera i estiu al Xamfrà Gaudí, com ha de ser.
Només envoltats de natura podem descobrir els sabors més autèntics. Només al restaurant Can Pijaume descobriràs el millor marisc, els cargols més gustosos i la carn de Girona i Galícia més tendra. Una masia rústica enmig de la natura del Montseny que farà dels teus àpats moments inoblidables. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Via Brea. Més informació al 972-870361. Can Pijaume, estimant la cuina des de 1984.
A Vilaverd
Som els teus especialistes en feines forestals. Treballem per tot Catalunya. Realitzem tales controlades d'arbres, podes d'alçada, desbrossament de terrenys, vallats i tancaments de finques i parcel·les i molt més. Serveis integrals de jardineria tant per particulars com per empreses i comunitats de veïns. Troba'ns a viladertpenedès.com i al 93 128 80 21. Vilaverd, els teus especialistes forestals.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncià a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
Trotamundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
¿Te apetecen unas vacaciones de glamping en un paraíso de ensueño? Descubre el lugar ideal donde disfrutar de la naturaleza y del mar con el encanto de un camping y la comodidad de un resort 5 estrellas. Así es Playa Monroig Camping Resort, situado en la Costa Daurada, a pie de playa, muy cerca de PortAventura y de la fantástica Tarragona Romana. Además, este año, diviértete en la nueva Splash Pool, una gran piscina de 850 metros cuadrados de lámina de agua y 58 juegos interactivos. ¿Te lo vas a perder? Contacta con nosotros y reserva ya una escapada o tus merecidas vacaciones. Te esperamos. playamonroig.com o 977-810-637.
A Vilaverd som els teus especialistes en feines forestals. Treballem per tot Catalunya. Realitzem tales controlades d'arbres, podes d'alçada, desbrossament de terrenys, vallats i tancaments de finques i parcel·les i molt més. Serveis integrals de jardineria tant per particulars com per empreses i comunitats de veïns. Troba'ns a viladertpenedès.com i al 93 128 80 21. Vilaverd, els teus especialistes forestals.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició de Trotamundos. Esteu en aquesta casa, Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Tots els dissabtes ja sabeu que analitzem el millor per donar del sector turístic, gastronòmic, enològic, també activitats de cap de setmana, d'activitats de temps d'oci, i molt, en moltes ocasions enfocades, com és el cas en l'àmbit pròpiament més familiar. Sabeu que hem visitat diferents parcs en els que els nens s'ho passen d'allò més bé. N'hi ha molts arreu de Catalunya. Avui, situats a la localitat de Platja d'Aro, doncs us volíem recomanar una estada, una diada, que es pot fer molt agradable, sobretot si teniu petits. Un parc, el Pepes, de Platja d'Aro, segurament us sonarà, que realment aporta moltes opcions, cada any més, per cert, d'entreteniment en aquest àmbit familiar, però sobretot molt focalitzat en els més petits. Una diada realment molt interessant, la que podeu passar-hi en aquesta zona de Platja d'Aro. I pròpiament també en el que a nosaltres ens agrada i ens interessa també és donar-hi aquest toc més gastronòmic. I sabeu que sempre que parlem de Platja d'Aro, home, ens agrada visitar un restaurant que ja porta molts anys, en diferents ubicacions d'aquesta localitat. Ara també recentment l'ha modificat, l'ha canviat. És el restaurant Can Pijaume, una institució en aquesta localitat del Baix Empordà, i que avui volem visitar de la mà del seu responsable, el seu creador, el Josep Gandoi. Josep, com estàs? Molt bon dia.
Hola, què tal? Què tal, Miguel? Bon dia.
Molt bon dia. Gràcies per atendre'ns. Josep, com ha anat la temporada?
Pues molt bé. Ha sigut per nosaltres una mica curta perquè bueno, hem deixat el restaurant que teníem a la platja perquè se ens ha acabat el contracte.
Sí.
I després, pues, aquí a la carretera, allà davant dels PEPs,
dels PEPs, sí,
aproximadament davant dels PEPs, estem allà i bueno, ha sortit allà un restaurant grandiós, molt maco. Lo van restaurar en dos mesos allà des de...
Vau fer moltes coses, Deixa'm que digui que esteu a l'entrada de Platja d'Aro, efectivament, vinguent, diguem, de la direcció de Sant Feliu de Guíxols cap a Platja d'Aro, no? Per tant, a l'entrada de Platja d'Aro, un restaurant a la mateixa vèrtebra, no?, de la localitat de Platja d'Aro, i que hi heu posat molts esforços i, sobretot, molta il·lusió en donar-hi una neteja de cara realment molt important, no?
Sí, s'ha preparat tot molt bé i per a poder funcionar, com també ens agrada a nosaltres. O sigui que, bueno, en fi, tot això són coses que entre paletes, pintors i llavors maquinària, pues ahí està Can Pijaume.
Sí, sí. Bé, doncs, una referència que avui volem visitar i sobretot volem saber la línia gastronòmica, què és el que podem menjar i assaborir en aquest restaurant, que ja us asseguro que, d'entrada, el bon tracte, un tracte molt familiar, molt proper, molt d'estar per casa, sempre són els que li aporta el restaurant Can Pijaume. Però, a part d'això, una gastronomia que no sé si heu modificat respecte a l'altra ubicació.
No, hem continuat com sempre. La vida nostra, la història de Can Pijaume, és sempre fer un producte bo, treballar bé el peix, sempre treballem amb peix fresc, carnes bones de Girona, de Galícia.
Sí.
I, bueno, llavors, el que és la qüestió de Platja d'Aro, pues, se toca més, diguéssim, pues, el que és paelles, arroz caldós amb bogavante. De totes aquestes maneres, tenim un viver també allà, que on hi ha, pues, una mica de marit de totes aquestes classes, bones llangostes, almejas, navaixes. Tenim tot això per poder treballar i donar un bon servei i una bona qualitat.
Mm-hmm. Home, el Josep Gandoi, que és originari de Galícia, per tant, coneix perfectament el que és bo en quant a peix i marisc. Naturalment, doncs, aquí també us nutriu bàsicament de les llotges del voltant, no?
Sí, tot això d'allà estem, bueno, portem d'allà de Palamós, gamba de Palamós i el peix també de Blanes. I, bueno, a funcionar tot a base de, com t'he dit abans, de peix fresc, bo i coses ben fetes, bones amanides. I, bueno, i ara t'he dit que en aquest local resulta que treballarem tot l'any. Estarem allà tot l'any perquè és un puesto donde permite, diguéssim, treballar tot l'any. Cosa que a la platja era més bé solament temporada. Començaves per Setmana Santa i quan venia ara finales de setembre, pues tenies que tancar. I allà estarem, com sempre, preparant tots aquestes plats que t'he dit i, bueno, millorant molt tot i tirant endavant.
Uh-huh. Un dels elements fonamentals de la vostra proposta gastronòmica de Can Pi Jaume de Platja d'Aro, bàsicament són també els arrossos, eh?
Sí, 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 tenim, a veure, l'arròs mariner nostre és boníssim, l'arròs caldoso amb bogavante, l'arròs negro con sèpia, tot això és en arrossos són lo primordial, ho tenim bé de la mà. Uh-huh. I llavors, però, bueno, hi ha uns menús que també entren aquestes paelles que t'estic dient, i bueno, continuar allà estarà la Sílvia, que serà la directora del restaurant aquest de Platja d'Aro, i bueno, allà està, que és la filla, i David està, ho tenim a Barcelona, a la Plaça del Sol, també ja t'ho puc dir que d'això, i la dona i jo, com sempre, pues, aquí en la masia de Riells i Viabrea, pues, estem aquí al Bé del Canyó.
Mm-hmm. Realment una família dedicada amb cos i ànima, com veieu, en el sector de la restauració. En aquest cas, el Can Pi Jaume de Platja d'Aro el trobareu a l'Avinguda de S'Agaró 117, Avinguda de S'Agaró 117 és a l'entrada, com dèiem, de Platja d'Aro. Si voleu anotar un telèfon és el 972-19-18-75, 972-19-18-75. Aquest és el telèfon de reserves, qualsevol dubte, pregunta, reserva directament, 972-19-18-75. Amb aquesta línia gastronòmica, molt diversa, i sobretot que hi ha molt allà on escollir, no? Realment, Josep, amb aquest àmbit familiar, les criatures, els nens, també sempre hi teniu opcions molt adequades per ells.
Bueno, sí, fan sempre ja dos menús per la canalleta, de que, bueno, allà en 8 euros, em sembla que és el menú dels nens, on els entra un refresco, un plat combinat que uns volen, pues, bueno, un pit de pollastre arrebossat, patates, croquetes, i un altre volen, doncs, una hamburguesa que la fem nosaltres allà amb carn de vedella, tota pura, pura carn de vedella, 100%, i, bueno, i també ens agrada molt, i estan per allà. I també et vull dir que a partir d'ara de l'hivern tenim com un jardí molt gran a darrere del restaurant, de la casa del restaurant, i per l'any que ve, durant tot l'estiu, doncs, farem allà un gran menjador de nit amb carns a la brasa, peix a la brasa, i estarem també per allà.
Uh-huh. Home, realment Platja d'Aro, amb diferència amb altres localitats de la costa, de la Costa Brava, és una localitat, Josep, que no para de fer activitats, no para de tenir coses, de trobades, de festes de la cervesa, ara properament es celebra. En època de carnaval, doncs realment espectacular i un dels més importants de Catalunya. I fan trobades realment de motos. No es para, de fer coses.
No es para. Jo estic molt content. De vegades ho parlem amb amics, amb companys d'un altre restaurant. I, bueno, jo des d'aquí dono gràcies també a l'Ajuntament de Platja d'Aro, al senyor alcalde que tenim allà, que és un home que et deixa treballar, que et deixa funcionar, estar sempre dintre de lo teu, però que sempre estan fent coses, preparant coses, i, bueno, d'aquí ve que Platja d'Aro poder, com tu dius abans, és on de més gent se belluga per tots aquests temps d'hivern, sempre hi ha. Els caps de setmana sempre hi ha alguna cosa que fer. I si no, pues, a comprar a les botigues, i Can Pi Jaume també està obert.
Uh-huh. Efectivament, a l'estiu, en aquesta zona de Costa Brava, sempre hi ha gent, però a l'hivern també s'ha de dinamitzar el turisme. I quan amb un polític se li ha d'estirar les orelles, som els primers en fer-ho. Però quan se l'ha de felicitar, sí, també, doncs, s'ha de fer. I és el cas de Platja d'Aro, doncs, que realment, des d'un punt de vista de dinamització turística, jo crec que són un dels ajuntaments més actius de Catalunya. Amics, Can Pi Jaume, aquesta és la referència que avui volíem visitar. Jove referència en aquesta ubicació, però sobretot amb l'aval, la professionalitat, la il·lusió, les ganes de treballar i sobretot les ganes que tenen que quan un asseu a la seva taula se'n vagi content, se'n vagi satisfet amb l'amabilitat que tenen de tracte, aquest tracte molt proper. Si voleu visitar aquesta referència de Platja d'Aro, aquí els teniu, a l'Avinguda de S'Agaró, número 117. Si voleu reservar la vostra taula directament al 972-19-18-75, i ja sabeu també, doncs, que naturalment a Barcelona també, a veure si properament, doncs, podem parlar-ne en profunditat d'aquesta referència a Barcelona i de Riells i Viabrea, Can Pi Jaume del Montseny. Això, doncs, són realment una referència molt i molt coneguda, i més que ho serà. Josep Gandoi, T'envio una abraçada ben forta i gràcies per atendre'ns.
Pues moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
Fins una altra. Adéu.
Fins una altra. Adéu, adéu. All I want is someone to rely on.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Només envoltats de natura podem descobrir els sabors més autèntics. Només al restaurant Can Pijaume descobriràs el millor marisc, els cargols més gustosos i la carn de Girona i Galícia més tendra. Una masia rústica enmig de la natura del Montseny que farà dels teus àpats moments inoblidables. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Viabrea. Més informació al 972-870361. Can Pijaume, estimant la cuina des de 1984.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur.
Un bon dinar o sopar es converteixen en sublims si es fan a prop del mar. I el restaurant Denver de Cambrils ho sabem prou bé. Peix i marisc fresc, de la llotja a la taula, arrossos i fideuàs, vins de nominació d'origen i tot el talent d'un equip que estima la bona cuina. Restaurant Denver. Reserves al 977-36-0023, al carrer Montroig 9 de Cambrils. Fes també un tast a restaurantdenvercambrils.com. Restaurant Denver, els sabors del Mediterrani com mai els havies tastat.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Like the legend of the Phoenix.
Molt bé, doncs seguim endavant amb més temàtiques, més propostes. Esteu en aquesta sintonia de Ràdio Estel a Catalunya, també per als amics que ens sintonitzeu des de Terres Andorranes. Benvinguts. Ja sabeu que aquí parlem del sector de la restauració, dels productes, des d'un punt de vista gastronòmic, certament interessants. I el pa és un element que ens ha ocupat en moltes ocasions, per la importància que té dins d'aquest sector. Per cert, aquesta setmana vam saber que un producte tan consumit, precisament com el pa, en el moment que es potencia la seva producció a través del sistema de congelació, és un futur, en un futur podrien ocasionar el tancament de les populars panaderies artesanes. Això s'ha dit al llarg d'aquesta setmana. S'ha dit en els mitjans de comunicació, la tècnica d'elaboració del pa congelat, no sé si pot produir canvis substancials en el sector. És una de les preguntes que ens fem, també. Quins són les perspectives de les panaderies? I també el futur dels professionals, en conseqüència, no? I també dels estudiants de panaderies. Hi ha molta gent jove, doncs, que vol dedicar-se a aquest noble ofici de fer pa. Bé, de tot plegat avui en parlem amb dos convidats en aquest espai de ràdio. Us presento el Joan Rius, és responsable de Pan Rius i també Forn Llonguet de Vallirana. Joan, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut i gràcies per acompanyar-nos aquí en el dia dissabte. I també ens acompanya el Manel Cortés, que és soci del Joan en aquesta Forn Llonguet de Vallirana, i també alhora professor de l'Escola Forners Andreu Llargués i director de la revista Newspa. Manel, com estàs? Bon dia.
Bon dia, gràcies.
Benvinguts a tots dos. Això del pa de congelat s'ha de criminalitzar o no? Joan.
No.
Home,
jo penso que no. El pa congelat és un pa molt digne, és un pa que és bo, que, vull dir, no hi ha res, per la meva part no hi tinc res en contra, sempre que es faci com ara, o sigui, la llei, o sigui, seguint unes normes tècnic-sanitàries que ja estan escrites, que ja estan posades, no? I ja està, vull dir, si això es compleix, vull dir, nosaltres... Cantats de la vida. Jo, a casa meva, faig pa congelat, perquè nosaltres tenim una botiga artesanal, fem el pa artesanal, el pa dia a dia. Per la restauració és necessari el pa congelat, perquè, vull dir, la restauració pot estar a 50 quilòmetres de la fleca, amb la qual tu tens que fer aquest pa congelat. I aquest pa congelat és un pa perfecte, amb totes les condicions, amb tot... Vull dir, bé, ara, sempre, una vegada sortit del forn i arriba al punt final... Hi ha una sèrie de regles que són imprescindibles i, llavors, si es compleixen aquestes regles, doncs el pa és perfecte, no? Ara, es té que anar en compte, perquè això, a nivell popular, és molt fàcil d'entendre. Una ama de casa, una dona de casa, compra peix o compra carn i la compra congelada. És tan bona com la carn fresca. Uh-huh. Ara, aquella senyora que fa? Compra la carn congelada, la posa en una bossa perquè no es trenqui la cadena de fred, arriba a casa seva, la posa al congelador i la digerirà. Si està una setmana, dues, el que sigui. Quan aquesta senyora vol menjar-se aquest peix, què fa? El treu,
el descongela,
prèviament, i el cou. Ara, no el té el peix allà a la cuina... O no el té dintre la nevera o en un cabàs, no? El té en condicions. El descongela en condicions, el cou en condicions, i aquell peix, perfecte. Pues el pa tres quarts del mateix, el pa congelat. El pa que es cou i es menja de seguida, pues bé. I el pa que és congelat, pues igual. No tens que trencar la cadena de fred, tens que seguir la normativa que ja està escrita, i ja tenim el pa. Bé, ara, quin problema hi ha?
Això anava.
Quin problema hi ha?
Això anava a dir, no?
Que normalment el pa surt dels obradors, hem de seguir en condicions. Ara, després, jo, per exemple, què passa amb aquest pa? Si es compleixen les condicions, bé. Ara, si no es compleixen, i moltes vegades jo he vist personalment en llocs que aquestes condicions no es compleixen. Les caixes de pa estan en qualsevol lloc, el pa està obert, està a l'exposició... De l'aire, de l'escalfor... Pues, clar, llavors, aquell pa... Ja hem trencat aquella cadena de fred que sempre es diu. I llavors, com està aquest pa? Pues, com Déu vol.
Per tant, s'han de reivindicar aquestes mesures sanitàries.
Exacte.
Això és evident, no? Per tant, pa congelat no vol dir que sigui un pa d'unes característiques inferiors al pa artesanal.
De cap manera. Vaja, amb el punt de vista...
El supermercat està ple de producte congelat. Uh-huh. Elementari.
Sí.
Ja és una reflexió clara, no? Uh-huh.
Per tant, no passa res. En qualsevol cas, aquesta tendència pot modificar una mica aquest futur de les panaderies?
Sí. A Alemanya, més del 40% han tancat. També és el fet que tot està canviant. A Alemanya també, per exemple, però també s'està recuperant. Tot això són canvis relativament ràpids. A Alemanya, per exemple, per ser forner... per poder vendre pa, tens que estudiar 3 anys, poca broma. Uh-huh. I un quart per ser encarregat, 4 com una carrera universitària a Espanya. Mira la diferència. O tant, tens que estar el que se llama, tens que estar qualificat professionalment.
Sí. Com a professor, Manel, recordem, és professor de l'Escola Forners Andreu Llargués, hi ha gent jove interessada
sí.
Per fer aquest i per desenvolupar aquest ofici?
Sí, sí. Per exemple, a l'escola tenim més de 300 o 400 alumnes per any i es col·loquem amb bastanta facilitat. El problema de tot això a vegades són també que no tothom té clar els diners que es paguen per aquest ofici. Per exemple, a Alemanya, jo crec que és un tema que coneixo bastant bé, un forner sortint d'escola cobra aproximadament uns 1.800 euros aquí estem pràcticament a la meitat, i, però els sous també a nivell d'aquesta característica també són així. I clar, no és el mateix oferir-li un senyor que té estudiat 3 o 4 anys i que té un lloc de treball assegurat amb unes condicions de treball molt correctes, que cobren 1.800 euros, que aquí poden cobrar 900 o 800 o 1.000, com a molt.
Tant el Joan com el Manel, dèiem, doncs, que són socis d'aquest forn Llonguet de Vallirana. Heu creat, doncs, un nou producte. Sí. Una mica amb quines particularitats, Joan?
Bueno, això és una història una mica llarga, no? El Manel i jo fa molts anys que es coneixem. Jo l'he conegut com a professor, o sigui, m'ha assessorat, bueno, des de fa molts anys, no?
Sí.
Bueno, doncs, clar, després de tants anys, doncs, coneixences, hi ha hagut una confiança, no? Va sortir aquest projecte i, bueno, ell li va semblar que podíem anar tots dos junts i que podíem arribar a bon port, i això és el que hem fet, no? Vull dir, jo quan ell m'ho va proposar, no sé, vaig estar com un segon a dir que sí. Vull dir, la confiança i la coneixença de, pues, et fa dubtar d'una altra persona, no? Vull dir, llavors, pues, bueno, m'he engegat fa mig any que estem allà i, bueno, i tirarem endavant, i jo crec que...
S'ha anat molt bé, la veritat.
Funciona molt bé.
Parlant amb el Joan hem parlat moltes ocasions en aquest espai de ràdio, i jo, Manel, sempre li dic al Joan que és un romàntic del pa. No, sí que és cert, perquè és que quan parles del pa, parles, en fi, amb un sentiment especial, no?, que es detecta, doncs, que tu estimes el teu ofici. És un ofici que s'ha d'estimar, no? Això és, realment ha de ser molt sacrificat, no?
Bueno, o sigui, és sacrificat, depèn de la cosa que t'agrada, no? Jo sóc la quarta generació de forner, vull dir que això ho porto a les venes, no? Llavors, és un ofici que des de petit, pues, m'ha entrat. No és allò que... A cada que a casa meva jo sempre he mamat pa, però no, això no vol dir que t'agradi o que no t'agradi, però a mi em va agradar. És una feina creativa, és com ser cuiner, o ser una cosa d'aquesta, és que tu hi tens que portar alguna cosa de la teva ànima, no? No és cargolar tornillos, vull dir, amb tots els respectes, amb el que cargoli tornillos, no? Però vull dir, tens que posar... Clar, això és una cosa que...
La teva ànima.
O sigui, se m'ha posat dintre, i clar, jo quan parlo del pa, és que m'emociono, o sigui...
Sí, és així. S'ha de transmetre aquesta emoció. Cap a on va el sector del pa? Perquè això és molt variant. Parlant amb aquest senyor, amb el Joan, en moltes ocasions ens s'ha arribat a parlar d'una quantitat de pans que feu diversos, diferents, molt adreçats sobretot en el sector de la restauració. Els restaurants hi donen suficient importància, sí, al sector del pa?
Això, gràcies a Déu, s'ha millorat molt. Els restauradors estan valorant molt el pa. La veritat és que està creixent molt les ventes a la restauració, i això és bo pel sector. Hi ha més plans de qualitat, i és bo també. I el forner, on va la teva pregunta? Va, per mi, hi ha dues clares. Una, la gran indústria, i l'artesà de veritat, artesà de qualitat. I s'està veient, perquè han sortit noves propostes, clarament, en el mercat que estan treballant, que fa 4 o 5 anys no existien, per dir noms, tothom les coneixen, i Tricun, o sigui, la senyora Alana Belsolà,
el Turris,
tots eren empreses que no existien, i treballen la qualitat, bàsicament. I clar que sí, el sector de qualitat serà cada vegada estarà millor considerat en el mercat, i la indústria també creixerà molt en aquest sentit. Per aquests dos camins, clarament.
Preparant aquesta conversa, doncs, tractant temes, i sobretot el consum del pa, no? Augmenta el consum del pa? Sí. Es manté? No, augmenta? No.
Ara, últimament, o sigui, augmenta. A poc a poc, vull dir, no és que es dispari, però sí. Tot i tenint en compte aquesta quantitat que tenim de competència de pans baratos i que realment no són gaire de qualitat, que parlàvem de complir les tècniques sanitàries i que el pa sigui bo, però tot i proliferant aquest tou de punts de venda que hi ha, perquè és com els rovellons, n'hi ha a tot arreu, doncs, o sigui, el forner que fa una qualitat, fa un pa bo, una varietat, pans en aquestes masses mares que moltes vegades hem parlat aquí, Miquel, oi? Doncs, sí, el consum del pa per persona va augmentant.
Bé, doncs, un sector, doncs, molt divers, un sector molt sacrificat, un sector en futur. Algun jove que ens vulgui, que ens estigui escoltant i que digui, potser jo em vull dedicar a això, té futur?
Sí, clarament que sí.
Sí?
Sí, és un artesà, fa bé les coses, la cuina ja va tindre aquest auge fa uns anys i el pa està passant exactament igual.
Jo moltes vegades dic que nosaltres anem a darrere la restauració i els pagesos, bueno, els del vi. La restauració hi va haver un moment que ara hi continua una quantitat de restaurants que treballen molt bé el menjar i cada vegada n'hi ha més d'aquests, no? El vi, què passa? El vi abans era a granel i ara, en canvi, cada vegada hi ha més bons vins. Per què? Perquè s'han especialitzat, han fet qualitat amb el vi i el vi va augmentant, i ho veus, no? I nosaltres tenim que... És aquest el camí a seguir. L'especialització, la bona qualitat, l'amor per la teva feina, l'entusiasme, i fer bon pa. I si tu fas un bon gènere, és que és com tot. Vull dir que, teòricament, és que, vull dir, tampoc descobrim la xocolata del lloro, no? És que qualsevol ofici, si ho fots bé, si ho fas realment bé, o intentes fer-ho bé i... Doncs, tens moltes possibilitats de tirar endavant.
No hem d'anar amb un restaurant extraordinari perquè ens donguin una carta de vins. Això passarà amb un futur amb la carta de pans?
Esperem. Hi ha restaurants que ho fan, ja. Hi ha restaurants que ho tenen.
Sí, però són restaurants...
Sí, de nivell.
D'un nivell.
Sí. Esperem que això es vagi complint. Nosaltres, a la nostra empresa, en tenim sis. Que n'hi ha molts que tenen dos tipus de pa, no? O tres. Però n'hi ha sis que tenen una carta de pans, no? I tenen com a mínim 4 tipus de pa o 5 tipus de pa, vull dir, amb el qual... Vull dir, fins i tot hi ha restaurant avui en dia que amb dos, he lograt que amb el client li donguin un ganivet i un tovalló que es pugui tallar el seu pa. Vull dir, et poses 3 tipus de pa, un barrot gros i tu talles el... Vull dir, és com abans, no?
I tant que sí. Doncs amb el Joan Rius i el Manel Cortés, socis d'aquest nou projecte, que espero que tingui molt bona acceptació, Forn Llonguet de Vallirana, sí. On està?
A Vallirana de
Vallirana. No, Vallirana naturalment al carrer.
Està la carretera
davant
nacional.
De l'Ajuntament. Davant de l'Ajuntament, no n'hi ha...
Davant de l'Ajuntament de Vallirana.
Sí, davant mateix, no n'hi ha
prou. La nacional que passa pel mig de Vallirana davant de l'Ajuntament.
Doncs, amics, ens esteu escoltant. També val la pena anar-hi. A veure si és veritat tot el que ens estan dient.
Sí. Menjaràs comprar molts tipus de pa.
Sí, més de 25.
Doncs davant de l'Ajuntament d'aquesta localitat de Vallirana, Forn Llonguet, amb aquests dos socis, Joan Rius i Manel Cortés, dues persones absolutament apassionades, amb l'ànima, parlant de pa, doncs un ofici que s'ha d'estimar. Joan, Manel, gràcies a tots dos per venir. Fins una altra.
Gràcies a per convidar-se.
Gràcies, bon dia.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
A Vilaverd som els teus especialistes en feines forestals. Treballem per tot Catalunya. Realitzem tales controlades d'arbres, podes d'alçada, desbrossament de terrenys, vallats i tancaments de finques i parcel·les i molt més. Serveis integrals de jardineria tant per particulars com per empreses i comunitats de veïns. Troba'ns a vilaverdpenedès.com i al 93 128 80 21. Vilaverd, els teus especialistes forestals.
Només envoltats de natura podem descobrir els sabors més autèntics. Només al restaurant Can Pijaume descobriràs el millor marisc, els cargols més gustosos i la carn de Girona i Galícia més tendra. Una masia rústica enmig de la natura del Montseny que farà dels teus àpats moments inoblidables. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Via Brea. Més informació al 972-870361. Can Pijaume, estimant la cuina des de 1984.
Trotamundos.
Una cuina nova, fresca, original i positiva. Amb el bon temps, arriba la nova cuina del restaurant Xamfrà Gaudí per celebrar les bones temperatures amb uns plats encara millors. Restaurant Xamfrà Gaudí, carrer València 443. Comença a tastar-nos a xamfragaudí.com. Els teus àpats de primavera i estiu al Xamfrà Gaudí, com ha de ser.
Ja fa temps, no oblidat, quan les ombres van marxar i l'animal de dins sortia a jugar. I cara a cara, amb la por...
Molt bé, doncs seguim endavant. Estem en aquesta segona hora de Trotamundos, com sempre relatant l'actualitat gastronòmica que genera Catalunya, que és molta, que és molt intensa, molt diversa, molt extensa, eh? I tenim molt per escollir. I la veritat és que la ciutat de Barcelona realment doncs, es menja molt bé. Eh? El proper cap de setmana sabeu doncs, que és un cap de setmana molt especial per... la ciutat de Barcelona, les festes de la Mercè, el dilluns és la Mercè. Per tant, doncs, en fi, sempre es fan i es formen grups per anar a gaudir de la ciutat i fer doncs, algun àpat. Eh? Doncs ben bé al centre de la ciutat, amb un punt tan neuràlgic com és quasi als peus de la Basílica de la Sagrada Família, doncs hi trobem un restaurant precisament que segueix aquesta línia de cuina molt diversa i sobretot molt extensa, perquè hi ha molt allà on escollir, amb un restaurant que es menja molt bé, això ja us avanço, i sobretot també amb uns preus molt, molt raonables. Amics, benvinguts. Avui seiem a la taula del restaurant Xamfrà Gaudí. Quan sentis la tempesta... I ho fem de la mà de qui podem millor fer-ho, eh? Que és la seva responsable, l'Àngela Ràfols. Àngela, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Miquel, bon dia a tothom.
Que hi passes unes quantes horetes, en el restaurant, tu?
Sí, una mitjana de 8-9.
Bueno, no està malament, eh? No està malament.
12, eh? Un dia 12, també t'ho haig de dir.
No està malament. Escolta, a tu personalment, quin és el plat que més t'agrada del Xamfrà Gaudí?
Uf, que difícil. Que difícil, m'ho poses. M'ho poses molt difícil. A mi, és que saps tu quina tonteria. El que més satisfacció em dona poder són les patates braves, que és una cosa super senzilla,
sí.
I el rabo de brau, la cua de brau.
Sí. Dos plats dels que hem parlat. Home, unes patates braves bones...
Sí.
Això fa que molta gent rodi per arreu de Catalunya, eh?
Sí.
És curiós, eh?
Jo crec que sí, on t'ha... perquè molts llocs o són congelades o... Vull dir, no et satisfà gaire. La nostra és amb allioli i una salsa brava. Vull dir que tampoc és una cosa diferent. Ara, com que les fan de moltes maneres i amb salses molt especialitzades, inclús amb romesco i tal, la nostra és la cosa més senzilla del món. Però per mi em dona moltes satisfaccions.
Sí, sí. I la cua de bou, eh? La cua de bou que també la bordeu, aquí.
Sí, perquè és un plat que sí que costa una mica de fer, però és agradable després. Vull dir, trobo que és molt malós, és fàcil de menjar, a mi m'agrada molt.
Una cuina, dèiem, doncs, molt extensa. Hi ha molt allà on escollir, amb diferents alternatives. Evidentment, doncs, es nota una certa influència de la cuina d'Andalusia. El teu marit és andalús, per tant, doncs, sí. També imprimeix doncs, una mica aquesta barreja molt interessant, que realment feu plats molt interessants.
Sí, mira, ara fa mitja hora que he acabat de fer. Jo faig salmorejo cordobès.
Sí, caram.
I a mi m'agrada molt, també. I en venem moltíssim, el gazpacho, vull dir, de Postanin Mohama, de la província de Cádiz, vull dir que sí, que tenim... Per què no? Estem influenciats de moltes cultures, al final.
Efectivament, el cap de setmana que ve és un cap de setmana molt interessant, molt, de molta feina, les festes de la Mercè a Barcelona, i que, home, és una molt bona alternativa al Xamfrà Gaudí. Hem de dir, doncs, que teniu menús molt, molt bé de preu, eh? I que també hi ha molt allà on escollir, Àngela.
Sí, mira, el menú del migdia del festiu és de 16 a 80.
Sí.
I hi ha, doncs, 8 plats de primer per escollir i 9 plats de segon. Vull dir-te que està bé. Triomfem amb els calamarsets a la planxa, tenim bacallà sempre, d'alguna manera, la marmelada de tomàquet i allioli, que està molt bo, tenim canelons sempre, que els som nosaltres, tenim espàrrecs verds a la brasa, bueno, doncs per gent, hi ha molta gent celíaca cada vegada més, també intentem fer alguna cosa per la gent que no menja carn, vull dir-te que sempre tenim unes opcions, no?
Al carrer València 443, dèiem, doncs, quasi als peus de la Sagrada Família. Carrer València 443, xamfragaudí.com, aquesta és la seva plana web, en la qual, per cert, doncs, hi ha aquestes propostes de menú, menús per grups. És un restaurant, doncs, que es fan, doncs, molts grups i que realment, doncs, tenen molt allà on escollir. En moltes ocasions, doncs, feu pica-piques molt extensos, no, Àngela?
Sí. Sí, tenim pica-piques, doncs mira, des de 16,50 fins a 30 euros, però bueno, vull dir, passant per 20 euros, per 23, per 28, vull dir-te que... I això sí que hi ha gent que ho agraeix molt, perquè cada 4 persones, doncs, fem una reacció de, jo què sé, que li sempre donem passo que per mi, que el tenim molt bo, que fem un pa de coca amb tomàquet, que ens queda molt bé, també, les patates braves, pebrots del padró, fem un albergini amb tèmpora i la canya, que també és molt interessant. Vull dir, aquestes coses, clar, vull dir, potser et toquen gamba de planxa, potser només et toquen dos gambes, però clar, si ja has menjat patates braves, pernil, formatge, l'albergini, vull dir, no sé, jo trobo que és un menjar...
Molt agraït, sí,
molt.
Sí, molt agraït. Molt de molta diversitat. I sobretot també seguint, Àngela, és una cosa que us qualifica també com a restaurador, seguiu molt el producte a la seva temporada, no? La temporalitat d'aquest producte, perquè és en el punt, en el moment que millor està.
Clar, perquè, aviam, què és el que està bo ara, el raïm? Doncs hem de, t'ho dic en part de fruita, no?
Sí.
Doncs raïm. Ara no pots pretendre, doncs, que hi hagi taronges, veo... Doncs això és el mateix. Ara ja el tomàquet ja comença allà. Doncs dintre de poc, segurament que ja gazpacho ja no podré trobar. Ja, vull dir, ja no podem fer. Per què? Perquè el tomàquet no és vermell, és fort, i per això d'alguna manera, i amb tot l'altre, meja. Ara comencem a tenir meja bona. Jo el mes d'agost no he tingut el meja, és una pena. Però no val la pena.
Sí, sí. No. Cada producte en el seu millor moment, eh? Cada producte en el seu millor moment. Carrer València, 443, una molt bona alternativa a aquest restaurant, Xamfrà Gaudí, que està, doncs, ple de fotografies antigues de la Basílica de la Sagrada Família, n'hem parlat en altres ocasions, i que, bé, doncs és un restaurant sobretot el bon servei, gent amable, agradable, que un es sent com a casa, i que això és un element més que s'hi pot afegir a la vostra bona cuina, Àngela, eh? Sempre procureu, doncs, que la gent surti encantada no només amb el que han menjat, sinó també amb el tracte que han rebut.
Ho hem intentat sempre, perquè d'alguna manera jo sempre reivindico que som un restaurant de client, perquè pensa que és un restaurant només per estrangers, que evidentment hi ha estrangers, però... Jo reivindico molt la clientela de cada dia, perquè és la que et dona satisfaccions i és la que al final et pot dir.
Sí,
avui
sí.
Sembla que això està una miqueta salat. Avui sembla que... I això també és molt interessant, perquè d'aquesta manera et faci millor.
I tant que sí. Bon tracte i bona cuina, eh? Dos coses, doncs, que s'uneixen en aquesta referència gastronòmica, Xamfrà Gaudí, carrer València 443, de xamfragaudí.com, aquesta és la seva plana web, i el telèfon, si voleu reservar, al 93-232-5907. Una molt bona alternativa per a aquestes properes festes de la Mercè i per qualsevol dia de l'any, només faltaria, eh? Àngela Ràfols, gràcies per la teva amabilitat un cop més, una abraçada ben forta.
Gràcies a tu.
Gràcies, Àngela. Fins una altra.
Bon dia.
Una cuina nova, fresca, original i positiva. Amb el bon temps, arriba la nova cuina del restaurant Xamfrà Gaudí per celebrar les bones temperatures amb uns plats encara millors. Restaurant Xamfrà Gaudí, carrer València 443. Comença a tastar-nos a xamfragaudí.com. Els teus àpats de primavera i estiu al Xamfrà Gaudí, com ha de ser.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos.
Cava Espera Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
¿Te apetecen unas vacaciones de glamping en un paraíso de ensueño? Descubre el lugar ideal donde disfrutar de la naturaleza y del mar con el encanto de un camping y la comodidad de un resort 5 estrellas. Así es Playa Monroig Camping Resort, situado en la Costa Daurada, a pie de playa, muy cerca de PortAventura y de la fantástica Tarragona Romana. Además, este año, diviértete en la nueva Splash Pool, una gran piscina de 850 metros cuadrados de lámina de agua y 58 juegos interactivos. ¿Te lo vas a perder? Contacta con nosotros y reserva ya una escapada o tus merecidas vacaciones. Te esperamos. playamonroig.com o 977-810-637. A Vilaverd som els teus especialistes en feines forestals. Treballem per tot Catalunya. Realitzem tales controlades d'arbres, podes d'alçada, desbrossament de terrenys, vallats i tancaments de finques i parcel·les i molt més. Serveis integrals de jardineria tant per particulars com per empreses i comunitats de veïns. Troba'ns a vilaverdpenedès.com i al 93 128 80 21. Vilaverd, els teus especialistes forestals. A Trotamundos no hi ha problemes, hi ha solucions. Àrea de consulta, un temps de ràdio per trobar el professional que busques i la solució que esperes. Envia'ns un mail a trotamundos@radioestel.cat, explica'ns què necessites i ens posarem en marxa. Àrea de consulta, les teves preguntes, les nostres solucions.
Molt bé, doncs seguim endavant, seguim amb aquesta secció, àrea de consulta, efectivament preguntes, i nosaltres posem el professional perquè doni solució en aquestes preguntes, en aquestes consultes, en aquest cas amb una consulta realment complicada. Hem rebut diverses trucades de persones realment espantades per el que s'anomena la vespa asiàtica. Molt probablement tots vostès, tots vosaltres, haureu potser llegit, escoltat notícies. A principi d'estiu van haver notícies realment dramàtiques a la zona de Galícia, no? Persones que van perdre la vida degut a picades d'aquesta vespa asiàtica. Doncs sense ànim d'alarmar, sense ànim de posar-hi por, sobretot amb ànim de posar-hi solucions, nosaltres avui volem parlar d'aquest tema amb un professional del sector, És apicultor, és el Marc Rifà, és gerent de l'empresa Serveis Apícoles i precisament avui volem parlar amb el Marc de la perillositat d'aquesta espècie, la vespa asiàtica, que ja recentment s'ha qualificat com a plaga, Marc Rifà, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut i gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Estem davant d'un problema que jo no sé si l'administració hi està donant la importància que té. Tu diràs.
Home, realment sí que estem davant d'un problema i per el que és l'administració, bueno, es porten uns anys des que es va detectar tot aquest problema de la vespa asiàtica, des que va arribar el que va ser a l'estat espanyol a la península des del 2010, després s'ha detectat ja a Catalunya vora el 2012, i s'han anat posant, bueno, s'han fet feines, el que passa que això es considera una plaga, s'ha fet molt extensa, i realment estem davant d'un problema molt directe, perquè és un depredador d'abelles, per la seva alimentació, perquè ha d'alimentar les larves, i un problema indirecte, perquè si no hi ha abelles, minva la producció de mel, del que pot ser cera i productes derivats de l'apicultura, i el haver-hi abelles també minva el que és la polinització. Mm-hmm. Això afectaria les plantes de conreu, tant de silvestres i el que és el paisatge, la biodiversitat. És un problema seriós.
Per tant, un problema realment greu, seriós. Hem de dir que ja està aquí a Catalunya, aquesta espècie. En zones de Catalunya hem rebut moltes trucades de la zona de Girona, sobretot. Sembla ser que aquesta zona de Girona és la que, en principi, s'hi ha instaurat més, aquesta vespa asiàtica, no?
Correcte. Les dades que estan registrades del 2012 és on apareixen els primers nius a la banda de Girona, que probablement va aparèixer algun d'abans i no va quedar registrat, però va ser l'inici més gran el 2012. amb data d'avui, aquest estiu ja s'han detectat nius el que és Baix Llobregat, a la banda d'Olesa, Garraf, Tarragonès, però clar, a mesura que van baixant cap al sud, on ja estan instaurades, el que fan és enxamplar-se, això van creixent en magnitud. Uh-huh. Aquí a Girona pues, en tinguin moltes més perquè fa més anys que ja hi són.
Sí. Estem davant d'un problema, com has dit, greu, i també greu per en fi, de salut pública, no? Una picada d'una vespa asiàtica, una persona, si és al·lèrgica, pot realment produir-li problemes molt seriosos, encara que no ho sigui també, però sobretot és una espècie, aquesta marc, especialment virulenta, no? Agressiva.
Correcte. Això al final, si, com pot bé, diu, molta gent diu, no és agressiva. Bueno, no hi ha cap animal que sigui agressiu fins que en aquest moment se sent amenaçada. Llavors, sí que a menys de 5 metres de distància és una espècie que se sent amenaçada, i el problema és que sí que hi ha molts nius que els podem tenir dalt d'un arbre, amb alçada, i no les molestem, però d'altres que fan nius a dintre de les soques dels arbres, sota terra, amb qualsevol racó dintre una paret, i en el moment que passem a prop perquè no veiem, se sent amenaçada i llavors sí que surt tot el niu a defensar. No surt només una o dues espècies, surten totes a defensar el niu, amb manada. I a partir d'aquí, doncs, si a sobre ets al·lèrgic o a una picada no ets al·lèrgic, o a dos o a tres sí, pots provocar un xoc anafilàctic i a partir d'aquí, bueno, tens tots els problemes com el que va passar, doncs, les notícies més recents que va ser Galícia. Mm-hmm.
Què han de fer les persones que ens... Sobretot com es detecta, no? Perquè, esclar, un vesper, un niu d'aquesta vespa asiàtica, com es detecta, efectivament? És molt diferent, no?, a un vesper d'una vespa normal i corrent, convencional.
Correcte. Sí que és cert que, vull dir, estem les vespes que fins ara vèiem, que era la vespa vulgaris, la típica que és la part de l'abdomen és ratllada negra i groga, que es detecta molt ràpid, que la gent les veu a les piscines o altres llocs, que són molt a la vista. El que és la vespa velutina es detecta perquè és molt més gran, fa com a mínim 3 centímetres, vale? A simple vista les veu volar, es veuen molt negres, però si les miréssim més a prop, és negra, però la cara és d'un color groc i la part final de l'abdomen també és ataronjat. I si li miréssim les potes, també són grogues. És molt gran, que és negre. Uh-huh. El que s'hem de mirar de no confondre-la amb la vespa cabra, que ja és un altre tipus de vespa que també és molt gran, que té un altre color, i la mascòlia maculata, que és una altra vespa molt més gran, que són altres vespes que hi ha aquí.
Sí. Aquesta vespa, la velutina, la vespa asiàtica, dius que les mesures poden arribar a 3 centímetres. Això l'adulta, no? Però, bueno,
sí.
Fins que agafen aquesta mesura, doncs, clar, van tinguent aquesta evolució, no?
Correcte. I de si algú veiés algun animal volant o fes un seguiment i veiés on està el niu, el niu depèn de l'època de l'any, pot ser un niu primari, que és un niu molt petitet, i depèn de l'època, quan ja marxem cap al mes de maig en endavant, ja són nius molt grans, que tranquil·lament fan 60 centímetres, que estan envoltats com d'un paper, que el masteguen elles i el fan, i estan penjats això, dels arbres, i són unes boles molt grans, i es detecten ràpid. Mm-hmm. És una bola molt gran que no estem acostumats a veure aquests nius tampoc.
Efectivament. Estem parlant amb el Marc Rifà, és apicultor, és gerent d'aquesta empresa Serveis Apícoles. Per cert, té una plana web, naturalment, si teniu aquest problema, perquè us ben asseguro que és un problema, no dubteu, doncs trucar amb algun professional. El que us recomanem és el Marc Rifà, serveisapícoles.com, aquesta és la seva plana web, serveisapícoles.com, i si voleu anotar-hi un telèfon també, que complementa aquesta informació, podeu adreçar-vos en el 645-755-878. Repetim, 645-755-878. Parlant amb el Marc d'aquesta vespa asiàtica, l'anomenada velutina, que en aquest moment té depredadors?
Pues mira, hi ha documents que un dels mitjans de lluita serien un dels depredadors naturals, com és, per exemple, s'està provant el falcó vesper, l'abellerol. Són animals que són depredadors de la vespa europea i, per tant, són potencials depredadors d'aquesta vespa asiàtica. Però són d'aquells que estan amb estudis i s'està provant.
Perquè la solució quina és, Marc? Perquè, esclar, això ha anat evolucionant, ara mateix doncs, ja s'ha tipificat com a plaga, no?
Uh-huh. Sí.
En fi, una persona que localitzi un niu a casa seva se l'ha de treure directament, no? Perquè amb una propietat privada no s'actua, l'administració no hi actua, no?
No, exacte, no és el que aconsellem, igual que l'administració va fer un protocol, encara si una propietat privada, si volen trucar al 112 ho faran passant a agents rurals per validar la informació, perquè validaran si és una vespa, un niu de vespa asiàtica o balutina o no, i a partir d'aquí, quan és un recinte privat, s'hauran de posar en contacte, en aquest cas, amb una empresa com és la nostra, que ens dediquem en aquest camp.
Mm-hmm. Per retirar un vesper, per retirar un niu d'aquesta vespa asiàtica balutina, evidentment s'ha de tenir una preparació realment molt important. No ho feu vosaltres. Realment, no volem alarmar ningú, Marc, però és que es poden jugar la vida, literalment, si aprofiten i diuen no, això jo ho trec, compro un insecticida a qualsevol lloc i els hi tiro.
Correcte, perquè és el que abans comentàvem, pot ser que se senti amenaçada per qualsevol acte que efectuï el particular, surtin totes a cop i ataquin. I clar, sempre que és un animal que és més gran, porta més verí que una vespa normal i la reacció del cos pot ser també més violenta. Mm-hmm. En el cas, i sobretot si són al·lèrgics, bueno, que mai sabem si som al·lèrgics fins que fem la primera reacció.
Clar.
I això no ho sabran.
Efectivament. Vosaltres, Marc, retireu aquests vespers, retireu aquests nius de vespa asiàtica a través d'uns protocols de seguretat realment molt seriosos. Crec que s'ha de fer la nit, no, això?
Correcte. Treballem amb una equipació adequada per aquest tipus de vespa, s'ha de treballar de nit i s'han de seguir una sèrie de mesures perquè quan es tregui tot el niu podrem assegurar que la retirada d'aquest niu és correcta, que ens puguem emportar tots els exemplars i no en quedi cap, mm-hmm. perquè després no puguin fer més nius.
Hi ha prevenció? Es pot evitar la presència d'aquesta vespa asiàtica en determinades zones?
En data d'avui, la millor prevenció que hi hauria és que quan algú vegi un niu que se li diu d'embrió o primari, que són uns nius molt petitets, ja fes el primer avís per poder eliminar aquest niu perquè només té una reina i ser una manera d'evitar que arribi a criar. Seria la prevenció més ràpida que es podria fer. Perquè, si no, quan ja ens en donem compte que el niu és gran i tot, ja estan criant i ja a partir d'allà és complicat, s'ha de retirar. Però prevenció seria, abans que comenci a criar, aquella reina que està fecundada comenci a criar, que es pugui solucionar, eliminar el niu.
Té pinta de ser un problema en el que se li dona especial atenció des de l'administració? Em fa l'efecte que no, Marc?
Es va començar molt fort, però com s'ha multiplicat d'una manera tan bèstia, tan ràpida, jo crec que l'administració comença a tenir problemes per poder fer front, per gent o per mitjans, probablement, perquè ja està estesa, ja dic, gran part de Catalunya està estesa aquesta vespa. És complicat.
Mm-hmm. Doncs, amics, avui, per petició vostra, precisament, doncs, també volíem tractar aquest tema en aquesta secció àrea de consulta. Repetim, és una espècie especialment agressiva, especialment perillosa. Sobretot, vosaltres adreceu-vos a professionals per treure aquests nius. És una feina especialment complicada, perillosa, repetim, i que ha de fer un professional amb aquests protocols de seguretat. Realment van, amb un equip molt, molt intens, molt professional, perquè precisament aquesta professional no pateixi aquestes picades. Si voleu entrar en contacte amb ells, el Marc Rifà, serveisapicoles.com, aquesta és la seva plana web, serveisapicoles.com, i el telèfon, repetim aquest telèfon de contacte, el 645 75 58 78, 645 75 58 78. La problemàtica de la vespa asiàtica, la anomenada velutina, esperem que a poc es vagi minimitzant, esperem que sí. Marc Rifà, ha estat un plaer, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Doncs amb la nostra secció Àrea de Consulta nosaltres tanquem aquesta edició de Trotamundos. Com sempre, gràcies a tots per la vostra atenció, per la vostra companyia. I tornem el proper dissabte, a partir de les 10 en punt del matí, com sempre. Més històries, més veus i més protagonistes. Bon cap de setmana. Res més, us ha parlat Miquel Mercadal. Ask me how I feel when things are going wrong. Why don't you ask me how I feel? The night is awful cold. Ask me how I feel. You're much to lose to hold. Why don't you ask me how I feel? I close my eyes to follow you. To my surprise, you're so untrue. I'm crying. I'm waiting in the storm. Ask me how I feel when you keep me hanging on. Why don't you ask me how I feel? The waters run so deep. Ask me how I feel when I don't get any sleep. Why don't you ask me how I feel? And when you're down, you lean on me.